Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra i amb notícia d'última hora, que estem pendents del futur de Koeman a Can Barça. Doncs estan ara mateix reunits en un restaurant de Barcelona dinant plegats Laporta i Koeman. Mentretant, Xavi renova per dues temporades amb l'Al-Sadd Qatarí. Això no impediria que si el Barça el reclamés de forma més o menys immediata, Xavi pogués venir. Però repeteixo, la notícia d'última hora és que hi ha cimera entre Laporta i Koeman en un restaurant de Barcelona. De seguida us donem més detalls sobre aquest aspecte. Tenim l'Atlètic de Madrid més a prop del títol de Lliga després de la victòria d'ahir 2-1 davant la Reial Societat. Va patir una mica al final, però l'equip de Simeone no va fallar, va sumar 3 i avui li toca al Reial Madrid, que visita el Granada. Si el Reial Madrid guanya, es posarà segon a 2 punts de l'Atlètic de Madrid. Si falla, l'Atlètic ja podria ser campió de Lliga diumenge guanyant a Osasuna. Ara mateix, Atlètic de Madrid 80 punts, Barça 76, Reial Madrid 75, amb un partit menys, i Sevilla 74. El Sevilla li va guanyar ahir 1-0 al València, també ahir Celta 1, Getafe 0 i Huesca 1, Atlètic Club 0. El Huesca surt de moment del descens i estarà pendent del Valladolid Villarreal i de l'Eibar Betis d'avui, partits claus en la lluita per evitar el descens, que la Lliga per baix està tan o més emocionant que per dalt. Avui més tiempo de juego a partir de les 8 del vespre. A segona divisió, a l'Espanyol, sentirem Vicente Moreno ja en la prèvia de l'Espanyol Cartagena de demà a Cornellà al Prat. Aquest cap de setmana torna al públic als estadis de futbol professional de les comunitats autònomes en fase 1, que de moment són Balears, València i Galícia, això sí, amb el 30% de l'aforament i un màxim de 5.000 persones. En futbol internacional, avui tenim la final de la Copa Alemanya, que enfrontarà l'Estadi Olímpic de Berlín al Borussia Dortmund i al Leipzig, i és oficial que la final de la Champions, que enfrontarà el City i el Chelsea, trasllada el seu escenari d'Istanbul a Porto. A l'Estadi d'Odragao acollirà la final. En bàsquet, victòria de l'Andorra a la pista de l'Unicaja en partit de Lliga CB, 95-92, i s'apropa a la zona de play-off. En handbol, el Barça ha aconseguit 4 gols de renda a l'anada dels quarts de final de la Champions a l'imposar-se 29-33 al Meshkov Brest i s'apropa, per tant, a la Final Four de Colònia. En tennis, a l'obert de Roma, Rafa Nadal està jugant ara mateix davant del canadenc Shapovalov en duel de vuitens de final. El canadenc domina ara mateix el primer set per 5 jocs a 3. Aquesta tarda, Garbiñe Muguruza es medirà a Svitolina. Atenció, que avui passarà per Esports COPE Paula Badosa, que ve de fer la seva millor setmana a l'Obert de Madrid. Al Giro avui tenim la 6a etapa, amb la primera arribada a Nal. La notícia ahir va ser la caiguda de Mikel Landa, que es va trencar la clavícula. L'italià De Marchi manté la màglia rosa i l'equip espanyol de sincro s'ha penjat la medalla de bronze en rutina tècnica als europeus de natació de Budapest en el retorn a l'equip d'Ona Carbonell. L'or, com sempre, per Rússia i la plata per Ucraïna. Avui comentarem la jugada, el debat d'Esports COPE amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si mereix seguir Koeman la propera temporada. Creieu que sí al 31% només, que no al 69%. En clau espanyol, us demanem que poseu nota a la temporada de Vicente Moreno. Li poseu un excel·lent al 35%, un notable, la majoria, al 59%, i un aprovat només al 6%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passant 10 minuts clavats de les 3 de la tarda, estem en marxa. La pilota ja roda Esports COPE. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui saludant el Manuel Oliveros. Oli, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
I tinc també per aquí l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda, què tal?
Hola, Joan, molt bona tarda.
Amb aquesta notícia d'última hora que ha transcendit fa uns minuts, ja tenim en marxa cimera entre Laporta i Ronald Koeman.
Estan dinant ara mateix al Via Veneto el president del Barça, Joan Laporta, el seu vicepresident esportiu, Rafael Juste, i Ronald Koeman, que ja els esperava a l'interior d'aquest restaurant, un dels millors restaurants de Barcelona, situat a Ganduxer, al carrer Ganduxer. Sempre que queden van a bons restaurants, eh? Sí, sí. Koeman i Laporta, l'altra vegada que va transcendir, estaven al Botafumeiro, un altre dels coneguts restaurants de Barcelona. Un Laporta que, ja ho dèiem ahir, tenia previst veure's amb Koeman. La trobada vol conèixer de primera mà com està l'entrenador, després de la caiguda de l'equip, després de que en aquest tram final s'han deixat 7 punts en els últims 4 partits, especialment dolorosa la derrota contra el Granada, també els empats contra l'Atlético i, evidentment, el del camp de Llevant, que fa que el Barça s'acomiadi de la Lliga. A la directiva comparteixen els dubtes, la inquietud per aquest baixón, no?, inesperat de l'equip, però no es prendrà, ja ens ho deien, cap decisió en calent ni precipitada. Primer es vol fer un anàlisi profund, parlar amb Koeman, valorar tots els escenaris i a final de temporada ja es veurà. Ningú s'aventura a garantir la continuïtat de Koeman, li queda un any de contracte, però tampoc no es prendrà cap decisió en calent. Ara mateix reunits en una taula, el president Laporta, Rafa Juste i Ronald Koeman. Ens deien des del Barça que són trobades habituals, que parlen molt el tècnic i el president i que estan en contacte permanent. A més, Laporta, ja sabeu, és proactiu. D'entrant en tant queden per dinar, va transcendir fa un mes que es van veure cara a cara al Botafumeiro i avui doncs, també teníem previst aquest dinar que ara mateix està produint al Via Veneto.
Perfecte, Helena. Si hi ha alguna novetat d'aquí a les 4, la portem a l'antena. Gràcies.
Deixa'm dir-te, perquè avui hi ha moltes portades amb el nom del Kun Agüero.
Sí.
Anem a actualitzar, s'ha de fer fa 5 també, tots els noms de Mercato. El Barça m'insisteixen ara mateix que és cert que tenen contactes amb el seu agent, ja ho hem anat explicant, que s'ha negociat amb el representant del Kun Agüero, que el davanter argentí, de totes les propostes que té, la que més li sedueix és el Barça, que a més li encanta Espanya, que manté casa a Madrid, que té molt bona relació amb Leo Messi, i que el Barça, el que valora el Kun Agüero, més enllà de l'experiència, que és un davanter que els hi agrada per la qualitat que té, és que arribaria com a agent lliure. I ara mateix, amb la delicada situació econòmica, és una de les coses que es prioritza. Igual que el fitxatge d'Eric García, això també és un punt més a l'hora d'incorporar futbolistes. Però, insistim, contactes, negociacions sí, acord no.
Perfecte, Condis, ben apuntat. Gràcies.
Adéu.
Pendents d'aquesta trobada entre Laporta i Koeman, a veure què dona de si, a veure què decideix Laporta sobre el futur de Koeman de cara a la propera temporada. Si no seguís Koeman, un dels millors situats per ocupar el seu lloc seria Xavi, que acaba de renovar per 2 temporades amb l'Alçat, però això no seria impediment perquè vingués al Barça si és que el Barça el reclama. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Has estat en contacte amb Xavi a les últimes hores?
Sí, ens hem creuat uns missatges per felicitar-lo per aquesta renovació de contracte. El Xavi està molt content amb la renovació, està molt content amb l'equip de feina, amb la família allà a Qatar, però m'ha explicat que no hi ha una clàusula de sortida per ser aquí del Barça perquè no fa falta que hi hagi aquesta clàusula, perquè ell té el compromís, els responsables de l'Alçat, de deixar-lo sortir en cas que arribés una oferta del Barça o de qualsevol altre club gran del món. Per tant, Xavi pendent del Barça, feliç a Qatar. Aquest divendres havia de jugar la final de la Copa de l'Emir, s'ha ajornat per la setmana vinent perquè pugui entrar públic, així que segueix sumant experiències, ja porta 2 anys a la banqueta de l'Al-Sadd i segueix sumant títols a l'espera de si el tricolor al Barça algun moment.
Molt bé. Clar, la cosa s'ha d'agitar, s'ha de moure, veurem com acaba la temporada, veurem què decideix la porta, amb Koeman, amb els moviments que es puguin fer a la plantilla, en fi, ens esperen unes setmanes mogudes.
Sí, pas a pas. I ara el que deia l'Helena ja no és un secret, no? Via Veneto és el restaurant on estan a la porta i Juste, restaurant de milers d'operacions del Barça, no? És tradicional, és mític. O encara recordo, per exemple, el porter extremeny del Via Veneto, que aparcava els cotxes, que era molt
és
simpàtic.
Sí, és un clàssic.
Te'n recordes? Amb la gorra de plat i tal.
Sí.
Un clàssic, no sé si encara està, jo crec que ja no hi serà, però bé, és un clàssic. O aquelles operacions de matinada, de quarts de 2 de la matinada, quan fitxaven a Víctor Bahia. Doncs bé, ara estan allà, el Koeman, el Rafa Juste, a la porta, aviam que decideix el club.
Si hi ha alguna novetat, us l'explicarem a Sportscope. Ara fem una pausa i després tenim un protagonista guapo.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Tenim protagonista a Sportscope, un futbolista, un bon futbolista, fi estilista, que s'enfrontarà al Barça el proper diumenge. Va estar el primer equip del Barça 3 temporades, del 2016 al 2019, i per tant pot parlar amb coneixement de causa de la situació al Barça. Parlo de Denis Suárez. Denis, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, muy contento.
Bueno, encarando recta final de temporada, que bueno, para vosotros todavía con objetivos ahí, que es ni más ni menos que jugar en Europa la próxima temporada, ¿eh?
Sí, vamos a pelear estos 2 últimos partidos por meternos a Europa, sabiendo que los rivales que tenemos por delante tienen un calendario también bastante difícil. Sí que vamos a estar peleando hasta la última jornada por meternos.
Sí, ayer le ganasteis al Getafe, victoria importante 1-0, os queda el Barça el domingo y en la última jornada el Betis, que puede ser un duelo ahí muy directo para conseguir esa plaza, ¿eh?
Sí, a ver, dependemos también de lo que haga ahí tanto Villarreal como Betis. Sí. Es cierto que venimos de 4 victorias consecutivas y visitamos el Camp Nou en una muy buena dinámica y iremos al Camp Nou a sacar algo.
¿Ganas de acabar la temporada, Denis, que está siendo una temporada dura para todos, sin público en las gradas, con un calendario muy apretado? ¿Hay ganas de terminar? ¿De terminar bien, pero de terminar?
Sí, creo que ha sido una temporada un poco extraña. Sí, es cierto que ahora en el último partido en algunos estadios habrá público, sí. En el nuestro habrá público,
es
por
verdad,
lo menos.
Es verdad.
Pero bueno, sí, con ganas de acabar bien la temporada, intentar acabarla en competiciones europeas y irnos de vacaciones y descansar.
Denis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ves al Barça últimamente y ves un campo propicio para tratar de conseguir puntos aquí?
A ver, sacar puntos en el Camp Nou es muy complicado. Sí es cierto que el Barça está a 4 puntos del Atlético de Madrid y la Liga se antoja un poco complicada. No creo que se dejen ir en estos 2 últimos partidos. Pero sí es cierto que no van a jugar con la misma motivación como si estuviesen a 1 punto, a 2 del Atlético de Madrid. Nosotros necesitamos ganar porque queremos meternos en Europa y eso pasa por ganar o sacar algo en el Camp Nou. O sea que vamos a ir a sacar algo.
¿Te ha sorprendido lo que se ha equivocado el Barça en este... Bueno, se ha equivocado durante toda la temporada, pero sobre todo en este tramo final, estas derrotas contra el Granada en el Camp Nou, contra el Levante el otro día...
Sí, a ver, sí es, sí es cierto que ganar a cualquier rival es complicado, pero sí me sorprendió el partido el otro día porque se fueron al descanso 0-2, que es una ventaja importante, y al final pues le remontan. Pero bueno, hoy día no te puedes relajar contra ningún rival porque si no te pintan la cara.
¿Qué explicación le encuentras? ¿Es un tema de que todos los equipos han llegado muy fundidos físicamente al final de la temporada? ¿Que las fuerzas con esto del público y tal se han igualado? ¿Cómo lo explicas? Porque no tiene mucho sentido la primera parte buena que hizo el Barça comparada con la segunda. Se están jugando la Liga y parecía que faltaba, no sé, como actitud, físico, mentalidad, no sé.
Bueno, no creo que sea una falta de actitud. Sí considero que está todo mucho más igualado que en años anteriores. Cualquier equipo te puede ganar, y aunque vayas con una ventaja de 0-2, como bajes un poco y demás, te pueden empatar o incluso remontar. Te puede remontar cualquier equipo. El Levante era un equipo que no se estaba jugando nada el otro día y mira, le remontaron el partido. Al final, cuando juegas contra el Madrid y contra el Barça son partidos que te dan prestigio, y cualquier jugador de un equipo contra el que te enfrentes, independientemente de que se juegue algo o no, pues es un partido importante para él. Y en las últimas jornadas muchos jugadores están jugando pues renovaciones, están jugando pues que los firme otro equipo, y al final nadie se deja ir y todo es muy difícil.
Sí, es complicado, y aquí ya sabes cómo son los medios aquí en Barcelona. Estamos preguntándonos si se merece o no seguir Ronald Koeman. Ya sé que estás muy lejos, pero ¿tú cómo lo verías? ¿Hay que seguir teniendo confianza en el entrenador?
Bueno, no soy quien para valorar si debe seguir o no. Lo que sí es cierto es que ha sacado muchos chicos de casa. La plantilla del Barça este año es una plantilla joven, digamos que es como un año de transición. Nadie se esperaba que a principio de temporada que el Barça estuviese peleando por la Liga, y la ha peleado hasta el final. Todavía tiene opciones, sí, siendo que difícil. Ha ganado una copa que se la ha merecido. Hacía años que no veía al equipo del Barça celebrar tanto los goles como en esa copa, algo que me hizo muy muy feliz, porque yo soy culé y siempre les deseo lo mejor. Tengo amigos y excompañeros allí y bueno, sobre todo súper contento y súper feliz por todos los jugadores de la cantera que ha sacado Ronald Koeman.
Sí, sí. El otro debate, al margen del banquillo, está en el tema de la renovación de la plantilla, que ya la temporada pasada se empezó a hacer, que hay gente que cree que hay que seguir dando pasos adelante en ese sentido. Tú has convivido en el vestuario con gente como Piqué, como Alba, como Busquets, como Leo Messi, que llevan muchas temporadas en el Barça. ¿Tú les ves todavía mucho recorrido o si se quiere ir adelante hay que avanzar un poco en esa regeneración?
Bueno, yo todavía les veo recorrido. Sí es cierto que hay una mezcla de jugadores muy veteranos y otra de jugadores chicos muy muy jóvenes que, digamos, todavía les falta el pozo en según qué partidos, pero que están dando la talla. Sea el caso de Pedri, que ha sido, digamos, una de las sensaciones de la temporada. Sergiño Dest tiene unas condiciones increíbles, pero todavía es muy joven. Ha salido Mingueza, Ilaix tiene muy buena pinta. Ricky no ha participado mucho, pero todavía es muy joven. Yo creo que la transición que este año ha hecho el Barça va por buen camino.
Y tendría que ser seguramente tranquilo Laporta y decir, vale, pues sigue Koeman, que además tiene un año de contrato hasta el 2022, y quién sabe lo que puede pasar la próxima temporada, y después ya hablaremos de otros, de Xavi, de quien sea.
Ahí ya decidirá Laporta y su junta directiva, que para eso han entrado. Yo lo que te puedo decir es que siempre le deseo lo mejor al Barça. Quiero que gane siempre, menos los partidos contra mi equipo. Y yo espero y deseo que los próximos años sean de muchos éxitos.
Muy bien, Denis. Y a ver qué pasa con Messi, ¿no? Que el verano pasado parecía que estaba fuera y que ahora han cambiado las sensaciones. ¿Cómo intuyes que puede ser el futuro?
No lo sé. Lo que sí deseo es que se queden en Barcelona, no te puedo decir más.
Ha hecho otra temporada brutal,
Siempre, pero es que Leo siempre es muy constante y mantiene mucho su nivel. No sé si lleva 26, 27 goles en Liga. Lleva 9 o 10 asistencias. Al final, Leo para mí es el mejor jugador que hay. He tenido la suerte de compartir 3 temporadas con él. Y ojalá se queden muchos años en el Barça y se retire en el Barça.
Muy bien. Denis Suárez, un placer. Gracias por atendernos y acabar bien la temporada. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
No va a fallar el Atlético de Madrid, 2-1 a la Real Sociedad. Aquest es Simeone.
Veías que no se terminaba de cerrar, porque siempre ese 2-0 en este final de temporada donde todo apremia y el ganar es tremendamente importante, aparece el gol de ellos y en ese final injustamente nos quedamos con la sensación de haber sufrido esos minutos por obviamente el ímpetu del rival que quería empatar el partido. Quedan 2 partidos de los cuales nosotros iremos como siempre en nuestro partido a partido, sabiendo de que el domingo serà un partit molt important per a lo que resta de Liga.
L'Atlètic de Madrid, que se'n va als 80 punts, 75 en té el Real Madrid, que visita avui al Granada. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, las cuentas están claras. Tiene que ganar el Madrid para seguir con opciones.
Sí, el Madrid prácticamente obligado a hacer pleno en estas 3 últimas jornadas y esperar que el Atlético se deje por lo menos un empate, bien contra Osasuna o bien en Pucela. Pero la cosa está complicada. Mientras tanto hay que seguir remando y seguir peleando. El equipo ha viajado esta mañana a Granada con 5 bajas. No recupera a nadie Zidane, que además, por decisión técnica, ha dejado fuera de la convocatoria a Marcelo. Tampoco está clara la titularidad de Odriozola, que sufrió el otro día una sobrecarga en el muslo izquierdo contra el Sevilla. Ayer, en principio, se unió al grupo, pero no es descartable que Fede Valverde, que el uruguayo pudiera ocupar esa demarcación de lateral derecho.
¿Qué pasa con Marcelo? ¿Cómo es que lo ha dejado fuera?
Bueno, como contábamos el pasado fin de semana en tiempo de juego, las decisiones que tomó Zidane en Londres no gustaron a parte de la plantilla y uno de los involucrados en el asunto es Marcelo. Recordemos que tuvo que ir por la mañana a un colegio electoral, que viajó a Londres para ni siquiera calentar, que como demostró el tiempo, Mendy no estaba para jugar ese partido y fue una más. Algo ha pasado entre Marcelo y Zidane en las últimas horas. Estamos investigando. El otro día, cuando fue sustituido en la segunda parte contra el Sevilla, Marcelo se agarra un rebote que no veas, sentó malhumorado en la grada, no quería ni ponerse el chubasquero. Y bueno, pues Zidane ha apostado por Miguel Gutiérrez, el canterano que va a jugar esta noche en esa demarcación. A Marcelo le queda una temporada más de contrato, tiene 33 años, evidentemente no quiere perdonar ni un euro de lo que tiene firmado y se supone que acabará abandonando el Real Madrid este verano.
Oye, pues con todas esas bajas que tiene el Madrid en defensa, ¿cómo va a quedar el once, Miguel Ángel?
Pues yo creo que algo muy parecido a Courtois en portería, Valverde lateral derecho, Miguel Gutiérrez lateral izquierdo, los de siempre en el centro, Militao y Nacho, en el centro del campo Casemiro, Kroos, Modric, y arriba yo creo que Asensio, Hazard y Benzema. Me sorprendería que el belga otra vez fuera suplente. Recordemos que la semana pasada fue titular en Londres, suplente contra el Sevilla. Imagino que hoy recuperará el puesto y dejará en el banquillo a Vinicius.
Muy bien, delante el Granada, que no se juega nada, pero bueno, Levante tampoco se jugaba nada y mira.
Sí, aquí no te puedes fiar de nadie, ¿no? Claro, mínimas claro. Aspiraciones europeas, es cierto que tienen bajas importantes, que está sancionado Soldado, que hay varios futbolistas que son duda. Diego Martínez va a tener que echar mano incluso de canteranos para completar la convocatoria, pero bueno, ayer la Real también se lo puso difícil al Atlético y aunque no hay nada en juego, los equipos cuando juegan contra los grandes, pues quieren hacerlo bien, no cabe duda.
Perfecto, os escuchamos por la noche. Miguel Ángel, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
I ha sortit durant la conversa amb el Denis Suárez. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Aquest cap de setmana tornarem a veure públic als estadis, alguns estadis.
Alguns estadis, sí. Després de la reunió ahir del ministre José Manuel Rodríguez Uribe de San Javier Tebas, el govern obre l'aixeta, però l'obra basant-se en criteris sanitaris. Rodríguez Uribe.
Son criterios basados en la prudencia, basándose en el buen sentido, en los criterios que marcan los expertos sanitarios, en los criterios de salud. Lo hemos pensado mucho, hemos realizado un protocolo que pone una serie de condiciones sanitarias, como no podía ser de otra forma. El criterio fundamental es que el público vuelve a aquellos territorios en donde la situación sanitaria es mejor.
Territoris que estan ara mateix en alerta 1 de pandèmia. Són la Comunitat Valenciana, Baleares, Galícia i una part de Múrcia. 30% d'aforament màxim, tope 5.000 espectadors. Es respecta als protocols que estava treballant la Lliga respecte a l'accés als estadis i mesures de seguretat. Aquest matí, reunió de la Lliga amb els seus clubs. Ara mateix pot haver-hi públic a València, Levante, Villarreal, Elx, Castelló, Celta, Lugo, Mallorca i Cartagena. Això sí, obrir els camps és una decisió voluntària d'aquests clubs.
Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com que aquí a Catalunya no estem en fase 1 encara, doncs aquí de moment res.
Res, els quatre equips catalans de primera i segona i els de l'ACB no podran jugar en públic als seus estadis i recintes. Catalunya es troba en alerta 4 i el govern només permet públic en alerta 1, com explicava Gil. EsportsCope ha consultat a la Conselleria de Salut de la Generalitat i expliquen que no és competència seva passar una alerta inferior a la 4 i que això ho decideix el Ministeri de Sanitat. Alba Vergés, la consellera, no sap si reduiran l'alerta, ni quan seria, ni quan ho comunicarien, si així fos. Què cal per estar a l'alerta 1? Doncs una incidència acumulada de 25-50 casos, com a molt, de Covid per cada 100.000 habitants. Ara mateix Catalunya en té més de 250 casos i per això no baixen de l'alerta 4 i els seus equips, els equips catalans, no podran acabar la temporada en públic als seus recintes i estadis.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida obrim debat.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Saludem a Lluís Carreras.
Però és la porta que ha de decidir si continua Koeman o no? En paràmetres metodològics de coneixement del mercat, de coneixement de l'entrenador, dels entrenaments... Jo crec que no.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Vinga, obrim debat amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
I també ens acompanya el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Dani, hem sentit el Lluís Carreras ara a la promo aquesta que hem fet, que parlàvem ahir amb ell, i es preguntava, és la porta qui ha de decidir si Koeman ha de seguir o no la propera temporada? La seva resposta era que no, però serà ell qui ho decideixi.
Sí, és una bona pregunta, més enllà de que hagi format part o no d'altres candidatures, etc. Té raó, és a dir, realment al final el model ha de ser el president el que posi i tregui entrenadors i ha d'haver-hi un responsable d'una estructura tècnica que encara no existeix al Barça per assenyalar-ho. També algú et podria dir, bueno, és que a Guardiola el va posar a la porta, no? Al final, sí. No ho sé, el que sí sé és que... és que Koeman va signar la seva sentència de mort amb els canvis i amb les decisions que va prendre l'últim partit contra el Llevant.
Tu el veus fora?
Jo és el moment que més fora el veig de tot l'any, lògicament. Jo el veig més fora que dins, ara
però,
mateix.
Però lo merece por esos cambios que seguramente falló?
Es que solo por eso no. Yo creo que ha hecho cosas muy buenas. A mí Koeman, per mi Koeman millora Setién i millora Valverde. I fixa't que no ha guanyat tants títols com Valverde, lògicament. Però per mi els millora. Ara, jo crec que l'altre dia va quedar evident que a llarg termini Koeman no pot... No és l'entrenador per portar un projecte. Llavors, si té un any més de contracte i se'l queden, serà per una qüestió econòmica. Però vaja, crec que estarem tots d'acord que si el contracte de Koeman finalitzés el 30 de juny, Koeman no sabeix.
Bueno, entonces no hay debate, claro.
Aunque ganara la Liga.
Júnior, t'escoltem.
Discrepo. Crec que el Koeman, igual que el Zidane, ha fet una gran feina amb el planter que tenia i crec que això s'ha de durar i crec que no està tan clar si continua o se'n va, precisament perquè quan tu treus algú has de buscar un substitut i el substitut que busques ha de donar més garanties que el que tenies, no? Llavors, jo faig aquesta pregunta. Qui pots portar que doni més garanties d'èxit amb el planter que tenim que el Ronald? Que tingui aquesta relació amb els jugadors, que conegui la casa, que els tingui ben quadrats, perquè per portar un planter amb tanta personalitat necessites algú amb molta personalitat, i que el canvi no és garantia de res, no? Llavors, crec que és una cosa que s'analitza bé abans de prendre una decisió per uns canvis o per uns resultats de la Lliga que crec que que no son suficients com per fer-lo fora.
Sí, perquè además yo creo que en un año de transición yo creo que lo ha hecho bastante bien. Es decir, sacando chavales de la cantera, haciendo de portavoz, se le fue Luis Suárez, bueno, Luis Suárez le echaron, Bartomeu dimitió. Yo creo que ha dado suficiente garantías para mí, para por lo menos mantenerle el año que tiene de contrato.
Bueno, Oli, yo creo
la
que
Copa tiene Atlético 80 puntos, Barça 76, Real Madrid 75. Bueno,
Oli, estamos de acuerdo que no tenemos público en el estadio, que normalmente es quien dicta sentencia, ¿no?, en el estadio, pero creo que es el entrenador que más comunión ha generado, aún no habiendo tenido unos resultados espectaculares. El agente ha aceptado que no estábamos para ganar grandes títulos y ha estado al lado del entrenador, creo yo, sí. Y eso es por algo.
Jo reconec que tinc dubtes, eh? Jo fins fa 4 dies estava convençut que mereixia seguir, ara reconec que cada vegada tinc més dubtes, però...
Perdona, Joan, el dubte és si mereix seguir o si seguirà.
La pregunta és, les dues coses, perquè jo també entenc el que diu el Dani. O sigui, jo li reconec la feina que ha fet aquesta temporada, que vosaltres ja ho heu dit, ha fet moltes coses molt bé, i s'ha de tenir en compte la situació amb la que ha arribat, la plantilla amb la que s'ha trobat, que és una situació molt complexa. Però jo crec que el Dani el que fa és preguntar-se si
l'any que ve hem de repetir un altre any com aquest.
Si, és que jo si, estic és, si és l'entrenador que... idoni per engegar un projecte de 5 anys al Barça.
Exacte. És que el que diuen Loli i el Junior...
Tampoco se trata de renovarle. Es decir, de momento, mantenerle el contrato. Ja, però... el projecte que lo haga otro después.
Si el que diuen Loli si i el Junior... Falla.
Però jo crec que merece el tener este año de contrato. Para mí,
Ja. És completament cert que ha fet les coses bé, que ha tingut molts problemes. Ha arribat un club... Primer ha arribat un club on el tio més important de la història enviava un burofax que estava fins als nassos i fotia el camp. Sí. Després el president, el davanter centre se'n va... I
no li han portat res del que ha demanat.
Sí, tot això és completament cert. I ha fet una gran feina i ha apostat pels joves i tal. Però la pregunta és, vale, gràcies per fer això, ha estat exactament el que necessitàvem aquest any. La meva pregunta és, l'any que ve hem de seguir amb això?
Clar.
Un any més d'això? Sí.
Sí.
Jo tinc resultats.
Però, Dani, és que...
Sí, dale confiança
a la gent. Un any més amb això no depèn de l'entrenador,
Home, en part, el que estem decidint aquí, sí.
No, home, no. A veure, és que al final nosaltres cremem i endiosem els entrenadors quan al final els entrenadors són esclaus de la seva dels seus jugadors i del seu
Però planter, la pregunta que fa el Batllori no és si hem de canviar la plantilla, que això ens posarem d'acord ràpid. La pregunta és si renovarem Koeman o no. Aquesta és la pregunta.
No renovar, perquè tiene contrato.
Aguantarem Koeman un any més gran.
El que vull dir
és que vingui l'entrenador que vingui, amb el planter que tenim, és molt difícil fer-ho millor que el Ronald.
I el planter no canviarà gaire, crec, Júnior, No canviarà molt,
Pues aquesta és la reflexió que dic que s'han de fer els dirigents, que ja m'imagino que se la fan, però que ens hem de fer els aficionats des d'un punt de vista de donar tranquil·litat a l'entitat, perquè si no som realistes amb el que tenim i amb el futur, és que això serà un incendi constant.
Sí, això està bé.
Jo crec que somos resultadistes i segurament nos basamos en sensacions recientes, no?
Sí.
Y también desde el punto de vista de los otros equipos, es decir, el otro día decía Koeman, y tiene razón, si el penalti del Elche en lugar de ir al palo pues va dentro, pues tendría menos puntos el Atlético Madrid.
Sí.
Y podría ser el Barça líder. Y entonces
sí, sigue.
Es decir, hay que tener la cabeza fría y decir, este hombre tiene contrato, es Ronald Koeman. ¿Lo ha hecho mal? Hombre, no lo ha hecho muy mal. Le vamos a mantener el contrato y después ya veremos. Le vamos a dar confianza. Eso es lo que pienso yo.
Está bien.
Jo crec que la plantilla que té el Barça és millorable per tot arreu, però és per jugar millor a futbol que la segona part de l'altre dia. I perquè no em digueu que em quedo només amb la segona part de l'altre dia, el dia del Granada, el dia del Villarreal, que guanyes, però és horrible. Vull dir que sí que la plantilla és millorable, però algunes decisions tècniques que s'han pres també són molt millorables.
Molt bé, senyors, heu fet els tres, heu aportat reflexions, com sempre, com cada dijous, molt interessants. Seguirem
nos
parlant.
Nos devia una, Júnior?
Sí. Ah, és veritat.
T'acordes, Joan?
Ah, sí, de la setmana passada, és veritat, del mercat, del mercato.
Que no saps que
viene... Em sembla
que el Dani va dir... Crec que va ser el Dani, que va dir, jo crec que acabarà tot igual i que no es mourà cap jugador.
Sí. No, bueno, si no, jo ho signo, això també. Ho podia haver dit jo perfectament, també.
Sí, sí, però ho va dir el Dani, llavors em sembla que tot va per aquest camí,
Yep. Que no hi haurà gaire moviments.
No hi haurà gaire moviments.
Bueno, però Leo espera l'auditoria, No se queda bueno, solo por sentimientos, se queda por cómo está el dinero.
No. Yo hablo del francés y poco más.
¿De qué francés? ¿De Mbappé, eh?
Sí.
De momento Neymar está allá. ¿Y Mbappé qué hará?
También se quedará.
Parece que se queda. Eso es lo que me han comunicado.
¿Y Messi qué es lo que nos interesa?
Eso sí que no lo puedo asegurar, y no lo sé.
Entonces,
esa parte vale.
No, bueno, pero ya es una buena noticia que Mbappé es quedi, perquè és que Mbappé, si es mou, anaven al Madrid. O no, bueno, aquí ja és igual, això ja és un debat més llarg.
Sí.
Molt bé, senyors, Oli, Dani, Júnior, gràcies, eh?
Gràcies.
Estem parlant, que vagi bé. Seguim.
Seguim el Barça fins al final, passi el que passi. Viurem tota l'emoció de la Lliga amb l'equip líder de la ràdio esportiva.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Celta.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Perico, perica, ja tens l'app oficial de l'RCD espanyol? Descarrega-te-la i registra't per ser el primer en informar-te i rebre promocions exclusives. Descobreix la gran varietat d'avantatges de les quals podràs gaudir. App RCD espanyol, sempre amb tu.
Obrim el bloc dedicat als equips catalans de segona, començant per l'Espanyol, que ja no és equip de segona, és equip de primera, però en fi. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Demà rep el Cartagena, per tant ha parlat ja el míster avui.
Sí, con el ascenso a primera división a la butxaca, el Espanyol quiere dar una nueva satisfacción a la afición perica y conseguir el título de campeón de segunda, algo que solo se ha conseguido una vez de las cinco que han estado en la categoría de plata. Por ese motivo, el técnico Vicente Moreno espera que sus jugadores no se relajen en estos cuatro partidos restantes y consigan ese objetivo.
Jo crec que és un poc el repte. Pot haver certes dosis d'afluixar una mica, no? Anem a intentar que no siga així. Anem a lluitar contra natura perquè sol passar, però bueno, som conscients de lo important que és per als nostres aficionats, la il·lusió que es fa també el guanyar el campionat a la segona divisió, perquè crec que seria important, no? Entonces anem a lluitar per això.
Moreno ha dicho que habrá rotaciones en los próximos compromisos, pero siempre pensando en ganar. En este sentido, ha confirmado la titularidad mañana de Buley en su último partido de la temporada, antes de ir convocado con la selección de China para jugar partidos de clasificación para el Mundial de Qatar.
Evidentment van haver alguns canvis que pues, les circumstàncies no van marcant. En cuanto al tema de debut, pues es el últim partit que va estar en nosaltres i és molt possible que puga estar en el inici de partit. Ho ha merescut en moltes altres ocasions, però al final pues buscant sempre el que pensaven que era el millor, pues no arrencava de inici, sobretot en esta part final.
Para mañana, para el encuentro frente al Cartagena, mañana a las 21 horas en Cornellà-Prat, de RDT con COVID y Miguelón lesionado son bajas, regresa a la lista Calero.
Així està l'Espanyol, un apunt també del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Bona tarda, Batllori, bona tarda a tothom.
Que podria jugar aquesta temporada contra algun rival en públic a les grades, no?
Sí, recordem que li queden 4 partits al Girona, 2 són a casa, a Montilivi, Sporting i Alcorcón. Això de Montilivi ho aparquem. Els dos que li queden fora són a Màlaga i tanca la temporada davant el Cartagena, a Cartagonova. El Girona buscant plaça, de moment la té, per la promoció per pujar, i el Cartagena intentant, de moment està fora, eludir aquesta zona de descens a la nova categoria, en aquest cas ara mateix a segona B. Doncs acabo d'escoltar primer Isaac Fouto, que és un home ben informat, assegurant i confirmant que la Lliga autoritza que hi hagi públic aficionats a Cartagena. I acte seguit he escoltat a Rebeca García, que és la directora general del Cartagena, confirmant, primer, que acull bé la iniciativa, i confirmant que davant el Girona veurem, perquè abans té un partit ja jornada entre setmana, i ja confirma que dimarts vinent a Cartagena, al Cartagonova, hi haurà públic, amb els condicionants que hem comentat. I davant el Girona tot dependrà del nivell d'alerta, però si tot continua igual, el Girona s'enfrontarà a Cartagena, al Cartagena, amb públic a les grades.
Molt bé, seguint amb aquest tema, Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Sabadell protesta, levanta la voz, o todos o ninguno, ¿no?
Así es, la última hora en el Sadar pasa por el comunicado oficial que hace tan solo un rato el club enviaba a la Liga solicitando la vuelta de los aficionados a los estadios. Tras conocerse la noticia del gobierno en la que se autorizaba la vuelta de la gente, en Sabadell se prendieron las alarmas. ¿Por qué? Porque al parecer serían determinados partidos los que podrían gozar de este privilegio, y esto evidentemente en el club catalán lo califican como una medida discriminatoria, ya que se considera que en Sabadell ha sido pionero en todo momento en lo que se refiere a las medidas anti-COVID que exige la competición. El club manifiesta que su malestar porque piensa que la decisión del ministro de Cultura y Deporte, Rodríguez Uribes, es totalmente errónea, ya que en Sabadell se entiende que la vuelta proporcional del público en todos los estadios iría en coherencia con otras aperturas en el sector cultural y deportivo. Por ello, el Sabadell continuará trabajando para que los aficionados puedan asistir a la nueva Croalta en esta recta final de temporada en la que se necesita tanto el aliento arlequinado.
Gracias, Naza.
Chao, hasta luego, gracias.
I per tancar futbol, un apunt de futbol femení, Sílvia, que estem a només 3 dies ja per la final de la Champions entre el Barça i el Chelsea.
I també hi ha polèmica pel que fa al públic. Aquesta final, el Gamlau Levi de Göteborg serà sense públic. I atenció, perquè Alexa Putellas avui no s'ha mossegat la llengua, ha dit que està molt empipada.
Pues la verdad que tengo algo que sí que me molesta, porque creo que se podía ver hecho para que las aficiones tanto del Chelsea como del Barça puedan disfrutar de un partido como este, obviamente siempre siguiendo las medidas, respetando distancias, etcétera, etcétera, pero sí que creo que se podía haber hecho un esfuerzo para que nuestras aficiones pudieran vivir este partido como se ha hecho en el masculino.
Un cop més, poca consideració pel futbol femení, una Alexia que ha dit que és el moment perfecte per guanyar aquesta Champions, que és el moment que un equip espanyol per fi la pugui guanyar, seria el Barça el primer, que és el moment de donar un pas endavant, considera que s'està ja al mateix nivell que els grans d'Europa i considera també que és el moment de l'equip per aconseguir aquest títol.
Demà farem una prèvia àmplia d'aquesta final de la Lliga de Campions femenina. Sílvia, gràcies.
Adeu.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué consistiría el plan del gobierno para cobrar por el uso de autovías de alta capacidad? Autovías y autopistas, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se cobra?
Básicamente existen dos tecnologías. Una es la tecnología de pórticos, que se empezó a utilizar en Austria, y otro es el sistema que se aplica en Alemania, que es un sistema básicamente de identificación por satélite.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfrútalo desde un portátil, porque hasta el 19 de mayo tienes un 15% en portátiles premium con Intel Core y Windows 10 de HP, Lenovo, Asus, Microsoft, LG, MSI y Acer.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda, web y app.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bàsquet, Albert, parlem de la bona victòria de l'Andorra ahir a la pista de l'Unicaja.
I de la temporada gran, independentment de com acabi. Té un mèrit espectacular el que està fent el conjunt del Principat, l'equip que entrena Ivonne Navarro, amb dues afectacions per la pandèmia de coronavirus. Aquesta en la recta, en el tram final de temporada, l'escoltàvem reclamant el que s'ha aconseguit, que es canviés el calendari, i ahir va tornar a guanyar 20 anys després el Carpena a Màlaga, a Unicaja, 85-92. Sentim, pareu bé l'orella, eh? El vestidor del Morabanc a Andorra i després delimitem com queda la situació. Oriol Pauli.
La celebració ho diu tot. Som un equip que quan perdem pues, patim perquè volem fer-ho bé, treballem molt. Bueno, i l'afició pues, ens va donar un impuls en un moment molt important. Que...
Vamos!
que ho necessitava i crec que, bueno, que s'estan veient els resultats, i però que encara no ha acabat això. Queden tres partits i ho volem donar tot.
Ho volem donar tot. Clar, era una festa, semblava com si fos un títol gairebé, perquè de perdre encara tenien opcions, però és que queden amb 15 victòries a una del play-off que marca el Baxi Manresa, que té dos partits més que el Morabanc Andorra. Li queda el conjunt del Principat, UCAM Múrcia, Joventut i Guipúscoa a l'última jornada de la fase regular de la Lliga Endesa, que podria estar ja descendit.
L'alegria està més que justificada al vestidor de l'Andorra. Albert, gràcies.
A tu, que vagi bé.
També deuen estar contents al vestidor del Barça d'handbol, Juan, que s'apropen a la Final Four de Colònia.
Sí, el Barça se trajo de Bielorrusia una renta de 4 goles del partido de ida de los cuartos de final de la Champions tras imponerse al Meskov Brest 29-33. El equipo de Xavi Pascual fue casi siempre por delante en el marcador, y a pesar de las bajas y de que lesiones como la de Fábregas o Sindrić les impidieran jugar al 100%, supo mantener las distancias, sobre todo al final del encuentro. El técnico avisa, sin embargo, que el partido de vuelta también habrá que hacer un gran encuentro.
Si pensem que vindrem aquí i guanyarem de 10, és que no sabem on juguem ni contra qui juguem. Al final hem aconseguit una molt bona victòria que no tanca l'eliminatòria, ni molt menys, i que necessitarem la gent del Palau perquè el dijous ens ajudi. No? Pues amb una sensació d'emportar-me 4 gols a dalt que els haguéssim signat tots abans de començar el partit.
La vuelta se juega, como indica el propio Pasqui, el próximo jueves en el Palau Blaugrana.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Tenis, que tenim en marxa el partit de Rafa Nadal a Roma, 8ens de final. Atenció, que Nadal ha perdut el primer set davant Shapovalov per 6-3, està perdent el segon per 3-2 i servei pel de Manacor. Tenim protagonista. Saludem a la tenista catalana Paula Badosa, que ve de signar la millor setmana de la seva carrera esportiva a Madrid. Paula, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem?
Tot bé, i tu?
Molt bé, molt bé. Encantats de poder parlar amb tu una estoneta, i més de fer-ho en aquest moment que en el que estàs, que no sé si és molt agosarat dir, Paula, que estàs ara mateix en el millor moment de la teva carrera esportiva.
Bueno, pues ara pel moment sí. Espero que no sigui definitiu això, però sí, la veritat és que estic en un bon moment, estic treballant molt bé i els resultats estan acompanyant.
Sí, sí. Home, els números canten. Estàs en el teu millor rànquing, número 42 del món. Acabes d'arribar a les semifinals del torneig de Madrid, que és el teu millor resultat, en un 8-1000. Però més enllà dels resultats, a nivell de tennis, de mentalitat, de sensacions, també et sents en el teu millor moment, Paula?
Sí, la veritat que hem treballat molt dur amb tot el meu equip. Des que vaig canviar d'equip hem fet un treball des de zero. Hem treballat pues, tots els aspectes, físicament, mentalment, tenísticament, i amb això pues, estem donant passos endavant i s'està notant pues, amb els resultats, i la veritat que molt contenta.
Vens d'una setmana molt especial, no? Perquè fer el teu millor torneig, a més a Madrid, no?
Sí, la veritat que fer un torneig així, amb el millor torneig de la meva carrera i a casa, jugant davant de tota la meva gent, de tot el meu equip, de la família, dels amics, pues, és molt especial, i a sobre pues, vaig tenir la sort de que podíem venir públic, van poder venir fans, encara que fos un 30%, es notava molt la seva presència, i això també pues, és una motivació extra.
Com ho has portat tu, tot això de la pandèmia, del fet d'haver estat aïllada, de després començar a jugar sense públic, ara passa a jugar en públic?
Bueno, és diferent. Òbviament és més dur, perquè òbviament t'agrada jugar en públic, però amb la situació amb la que hem passat tan dura amb la pandèmia, era d'agrair que ja els tornejos comencessin a estar actius, i encara que fos pues, amb una bombolla que es fa més complicat, sí, però hem d'agrair molt que al final la UITA, l'ATP, està fent un esforç molt gran en tirar endavant aquests tornejos, i que nosaltres doncs podem competir així, que la veritat que jo ho agraeixo moltíssim.
Vas patir una petita odissea, una situació complicada a Austràlia, no? Va ser?
Sí, va ser una experiència dura, i a sobre també van passar el virus, llavors la recuperació va ser també dur, perquè al final no em trobava del tot bé, i va costar uns mesos tornar a recuperar la forma, i l'experiència ja, doncs sí, 21 dies tancat, no ho desitjo a ningú, però bueno, és una experiència que també al final pues, t'endureix i t'ajuda amb altres aspectes, i jo sempre intento treure la part positiva de tot això.
Paula, des de fora tenim la sensació que has progressat molt en els últims mesos, però segurament la progressió ve del 2018, no? Ha estat una progressió, valgui el terme, progressiva, no?, fins al dia d'avui.
Sí, bueno, jo venia d'una època, uns 2-3 anys més difícils, i com dius tu, 2018 potser ja començo a ordenar una miqueta tot el meu entorn i això, però bueno, on jo crec que he progressat al 100% i on es noten amb els resultats, jo crec que és a partir de finals de l'any passat, de 2020, on canvio jo d'equip, és on es nota una gran progressió, que jo arribo d'estar a l'ascent del món i ara, doncs, en uns pocs mesos, estic 40 del món. Que la progressió ja fa temps, sí, perquè bueno, estava lluitant per arribar al top 100 i per sort doncs, vaig poder estar a 95 del món a 2019, però jo crec que la progressió gran és aquest últim any.
Sí, abans feia referència al canvi d'entrenador, venies treballant amb Xavier Budó, ara des de fa uns mesos treballes amb Javier Martí. Et pregunto per les dues figures. Què va portar Xavier Budó en el seu moment i què t'està portant ara Javier Martí?
Jo crec que el Javi Martí m'ha aportat moltíssim. L'altre dia ho deia, en tots els aspectes m'ha ajudat. Jo venia d'un moment també complicat, vaig sortir de la pandèmia i els resultats no m'estaven acompanyant del tot. El US Open vaig jugar a Cincinnati i no estava guanyant gaires partits, llavors necessitava un petit canvi i la veritat que em va ajudar molt el Javi en tot aquest aspecte. Vam construir un equip molt bo i amb això estic molt i molt contenta.
Uh-huh. Paula, s'apropa Roland Garros, que el tenim d'aquí a 3 setmanetes. Imagino que és una d'aquelles cites que una té marcada en vermell al calendari, no? Com arribes?
Sí, pues arribo contenta, arribo amb ganes, arribo motivada. Roland Garros és un torneig especial, ja que vaig guanyar allà a Roland Garros Júnior i bueno, el meu millor resultat de Grand Slam és a Roland Garros. Llavors tinc un carinyo especial, m'agrada jugar a terra batuda, llavors tinc moltes ganes de que arribi, és un repte, defenso uns octaus de final, serà difícil, serà un torneig dur, però vinc amb confiança i sobretot amb il·lusió.
Tu encara ets molt jove, tens 23 anys, però per l'experiència que ja tens al món del tennis, com acabes de dir, amb 15 anys vas ser campiona júnior de Roland Garros, val la pena marcar-se objectius a curt termini o a llarg termini o l'experiència t'ha ensenyat que és millor anar dia a dia, Paula?
Intento anar molt al dia a dia, intento no mirar gaire a llarg plaç. El tennis és un esport ja molt difícil, molt mental, on tens molta pressió. Tots els tornejos, cada torneig, cada partit és difícil i intento pues, enfocar-me molt en el dia a dia i millorar jo mateix en tots els aspectes. Jo crec que els resultats són una conseqüència de tot això.
Perfecte, Paula. Ens encanta veure't també. Gràcies per atendre Sportscope i que vagi molt bé en els propers temps.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
I un apunt del Giro d'Itàlia, que avui tenim la 6a etapa amb la primera arribada a Nal al cim de Sant Giacomo a Ascoli. Són 16 quilòmetres de pujada, bona oportunitat, per tant, pels escaladors. La notícia, la mala notícia ahir, va ser la caiguda de Mikel Landa, que es va trencar la clavícula a 4 quilòmetres de l'arribada. L'italià De Marchi manté la maglia rosa. Entrem al tram final d'Sportscope, Gil. Vostè ho remata, això.
Doncs mira, parlaves del Giro d'Itàlia. Ara mateix tenim a Mikel Landa camí de Vitoria. L'han donat d'alta a l'Hospital Italià on estava ingressat i va camí de Vitoria on s'acabarà d'operar aquesta clavícula després de la caiguda ahir al Giro d'Itàlia. Recordem que es trasllada a la seu de la final de la Lliga de Campions, que es jugarà definitivament a Porto entre el Manchester City i el Chelsea. La propietat de l'Els ha ratificat a Escrivà a la banqueta i hi ha algun club com l'Albacete que ja està doncs, també manifestant-se en la línia de per què alguns sí i altres no en relació a la tornada de públic als estadis. Trey Tompkins es perd el que resta de la temporada de bàsquet al Real Madrid després d'una artroscòpia i atenció perquè diverses regions que envolten a Tòquio estan rebutjant reservar llits sanitaris per atletes que donguin positiu als propers Jocs Olímpics.
Gràcies, Gil.
Fins demà, Batllori.
Adéu, que vagi bé. Marxem actualitzant les enquestes que us formulem cada dia a Sportscope via Twitter. En clau Barça avui us preguntem si mereix seguir Ronald Koeman la propera temporada a la banqueta del Barça. Creieu que sí, ara mateix el 30%, que no la majoria el 70%. En clau espanyol us demanem avui que poseu nota a la temporada del míster, de Vicente Moreno. Li poseu un excel·lent al 34%, un notable al 59% i un aprovat al 6%. Més informació esportiva cap a les 7:10 a la Linterna Catalunya. Us recordo que avui també tenim Tiempo de Juego amb els partits de Lliga d'avui a partir de les 8 del vespre, que continuem pendents d'aquesta trobada al Via Veneto entre Laporta, Juste i Koeman. Per tant, seguiu a la COPE, que Esports COPE estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.